Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Les cures pal·liatives han anat augmentant, guanyant pes tant al Taulí com a la resta de Catalunya arran de l'envelliment de la població. Just aquest dissabte passat, el 8 d'octubre, es va commemorar el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives per donar a conèixer les necessitats de les persones que viuen amb una malaltia que els limita la vida i també limita la vida dels seus familiars. Aquest any, l'Aliança Mundial de Cures Pal·liatives ha escollit el lema Guarint Cors i Comunitats i per conèixer què són les cures pal·liatives i també fer balanç de l'augment dels recursos que s'hi estan destinant en els darrers anys. En parlem avui amb la Teresa Ribot, que és doctora. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Anna Pujol, infermera.
Hola, bon dia.
I responsables, de la unitat de cures pal·liatives. Comencem definint, explicant bé què és el que són les cures pal·liatives.
Bueno, les cures pal·liatives és el tipus d'atenció que donem a les persones que considerant la mort com un procés també de vida, no? Que estem acompanyant a totes les persones que pateixen malalties que s'ha vist que el seu pronòstic vital és curt i que ja no té un procés curatiu, l'acompanyem en aquest final i no només al propi pacient, sinó a la seva família, no? Donem sentit a la mort com que és el procés, l'etapa final, i acompanyem en tot aquest procés.
I com es dona sentit a la mort? Com es pal·lia també aquest patiment?
Bueno, veient a la persona de la seva manera holística, no? Veient a la persona com un tot, no? D'una manera molt integral, i veient en cada moment quines necessitats van tenint, no? I identificant quins són els símptomes que es van presentant i podent ajudar a que aquest símptoma sigui el més lleuger possible per poder arribar a aquest final.
Perquè acceptem la mort?
Bueno, costa. Sí, perquè no en parlem, no estem acostumats a parlar de la mort. Però bueno, nosaltres, la nostra feina és des del moment que el pacient entra a les nostres consultes o que es passa amb nosaltres, és bueno, veure com està, en quin moment està, i també veure quins són els seus temps, no? I ajudar-los a parlar d'això.
Doctora, què és el que més necessita també, no? Un pacient en aquest final, no? Del tram de la vida. Quines són les necessitats?
Bé, jo crec que els pacients i les famílies, perquè els tractem com un nucli a tractar tots dos, jo penso que tots necessiten una valoració tant físic com psicoemocional, com espiritual, no? És a dir, nosaltres intentem abarcar les esferes, totes les esferes que puguin ajudar en aquell nucli, en aquell pacient, en la família, a entrar en un dispositiu i en una situació de vida diferent. Val a dir que a vegades, a veure, costa. No tothom a la primera, no? Està plàcid i tranquil en aquesta situació.
Perquè tots tenim molta por.
Bueno, però morir, això és una cosa absolutament normal, no? Llavors, la nostra feina una mica és... Nosaltres, quan entrem, expliquem bàsicament que nosaltres ajudarem amb el tema dels símptomes, que nosaltres acompanyarem, que nosaltres trucarem, que farem un seguiment, fa que de manera progressiva, quan vas coneixent una persona, no?, i el seu entorn, pues ells puguin anar confiant cada vegada més en nosaltres, no? Parlem de lo que ells volen parlar, és a dir, nosaltres intentem explicar i preguntar, sobretot quan els coneixem la primera vegada, nosaltres els hi preguntem què saben ells de la malaltia, si ho saben. Llavors el pacient explica normalment lo que ell ha entès o lo que ell ha volgut entendre, no? I és a partir d'aquí quan nosaltres anem prosperant, o ja sigui amb la informació, si el pacient em fa demandes, li preguntem inclús, vostè què vol que li anem explicant? Això ho preguntem. Hi ha pacients que ens diuen que no volen que li anem explicant res.
Clar, perquè m'imagino que el pacient té dret a saber, però que hi ha alguns que també prefereixen, no?
Hi ha pacients que volen...
no saber, no?
I s'ha de respectar. Hi ha pacients que deleguen amb la família, les informacions, però hi ha pacients que et sorprèn que la família et fa signes, com vulguem dir, no li expliquis res perquè no sap res, i et sorprenen quan tu li preguntes què sap, i que el pacient t'explica realment el que té, la informació real que té, no? Llavors, és a partir d'aquí que nosaltres intentem anar creant un vincle que ens permet posteriorment anar explicant amb l'evolució natural d'aquesta malaltia com van canviant les coses.
Clar, estic pensant en els nens. Convé dir-li també que morirà?
Bé, jo no sé com... Nosaltres no en portem de nens. Val. Ho porten l'equip de pediatria de l'hospital. La veritat és que... també jo sé que ells a vegades ens ho expliquen, i també una mica és sorprenent, a vegades les criatures tenen molt més clar que nosaltres mateixos el fet que les coses estan malament i que es poden morir. El que sí que és veritat és que potser la mort per ells té un significat una mica diferent dels adults.
Com es tanca bé una vida, no? Com els ajudeu a acceptar-ho, no? També.
Primer, el fet de conèixer la persona, i sobretot és quines són les seves preferències i els seus valors, no? en el moment en el que estan, pues és acompanyar-los a ells, com han volgut viure la seva vida i també com volen viure la seva mort, no? És molt important saber les preferències i els valors de les persones, no? Si no podem arribar a això, no els podem acompanyar bé. És molt important, i sobretot què és el que a ells els angoixa i els hi preocupa per aquest final, no? És molt important, tant com ha dit la doctora Ribot, el tema dels símptomes, no? Que aquests símptomes provoquen moltíssima angoixa, i saber que estem allà perquè quan apareguin nosaltres estarem perquè no els hi provoqui aquesta angoixa, és molt important.
En el món de les presses, no?, que vivim, d'aquesta societat tan trepidant, normalment suposo que la gent acompanya, no?, els seus familiars, però us trobeu potser persones que no poden estar al costat del seu familiar en aquests últims moments?
Això varia, és dir, una mica depèn d'on estigui el pacient, no? És dir, el pacient en el seu àmbit natural, que seria el domicili, nosaltres també intentem, des d'on estem, fer una valoració social, no?, de l'acompanyament que es fa d'aquest pacient a casa. Val a dir que el pacient, quan està a casa, també tenim evidentment el suport imprescindible de l'equip de primària, que és el que normalment actua primer. Quan estan a l'hospital, val a dir que els familiars a vegades poden estar, a vegades no, però sí que és veritat que es manté un intercanvi, ni que sigui telefònic, amb els familiars, i que normalment es provoca trobades a l'hospital, i en principi la família normalment sempre respon. En aquest, com dius tu, món de presses, doncs és un problema, perquè la gent que treballa, doncs és veritat que els horaris canvien, però es troba el moment, sempre es troba el moment, per ni que sigui l'hora de dinar, per parlar amb ells i perquè vinguin i ens coneguin, perquè pensem tots que és molt important que coneguin a l'equip que l'està portant, per exemple, quan estan ingressats, d'acord? I els mateixos metges que porten aquests pacients promouen conèixer a la majoria de familiars.
I com és? Com és l'equip multidisciplinar, no?, que permet arribar a totes aquestes necessitats dels pacients? I com és el vostre dia a dia?
Bueno, l'equip és un equip interdisciplinari en el qual hi ha metges, infermeres, treballadora social, els tècnics, els TCAIs, no sé si em deixo algú, la psicòloga.
Que no ens oblidem ningú, perquè tots són importants, no?
Que cadascú té el seu rol en l'equip, no?
I això és molt important, perquè m'imagino, no?, que comptar amb aquesta unitat multidisciplinar us ajuda a arribar a totes aquestes necessitats que comentàvem, no?
Bueno, fem reunions diàries i parlem de tots els pacients, i cadascú dona la seva visió des de la seva disciplina, i entre tots ens ajudem, no? Quan un detecta algun símptoma emocional, físic, psicològic, no?, social, entre tots anem treballant els casos dia a dia, no? I és una feina diària, tant als equips de PADES que van als domicilis com a l'equip que està en la unitat d'hospitalització, sí, com el de les consultes externes, com l'equip d'UFIS, que tots parlem el mateix idioma i tots sabem detectar els mateixos símptomes. Uh-huh. I molta importància tot el que detectem poder-ho traspassar a l'equip d'atenció primària, que és l'equip final, no? Moltes vegades, uh-huh, que porta aquests pacients, no? I tenir una bona comunicació i una bona transició dels casos a l'atenció primària, no?
Podria ser que a la llarga s'ampliessin també, doncs, els perfils professionals d'aquesta unitat?
No.
O ja teniu els que són necessaris, no?
Sí.
No cal afegir-hi més.
Bueno, val a dir, sí, a veure, per exemple, en els que estan ingressats, sí, val a dir, evidentment, que també tenim el suport extra de, quan ho necessitem, d'altres professionals que també treballen en l'àmbit nostre, uh-huh, no? Tenim el servei de logopèdia, de nutrició,
sí,
no? De fisioterapia, uh-huh, sí, de teràpia, sí, ocupacional, que aquests, en els pacients ingressats, sí que intervenen quan els necessitem. I, evidentment, amb els pacients que estan a domicili, si, uh-huh, si necessiten, es fan valoracions via interconsulta i això també els ajuden,
I una altra cosa que també ens estem, sí, trobant últimament és el tema de la interculturalitat, no? Que anem tenint cada vegada més pacients que arriben al seu moment final de la vida que, mm, són d'altres cultures, i a vegades, pues, necessitem traductors, no? I per poder explicar, no, d'una manera, pues, més clara, sí, amb les seves pròpies llengües, en quin moment de vida es troben, en quin punt es troben, pues poder explicar bé tot el que nosaltres els oferim allà. Uh-huh. I amb això ens estem, pues, també perquè
adaptant no?
I atenent, sí, altres tipus de religions, no? Uh-huh. Perquè no, l'amor es viu igual en totes les religions, no?
Hi ha molts canvis, noteu?
Sí,
detecteu,
sí,
no?
Sí,
segons,
sí,
la cultura.
Sí, 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 sí.
De fet, en els últims mesos hem tenit, sobretot a la planta, malalts, sí, ingressats de diferents, sí, ètnies, nen, culturals, sí, i la veritat, sí, és que això, el tema del traductor, és la família habitualment la que fa aquesta funció, uh-huh, però sí que és veritat que la família, per ENDE, el que fa és protegir el malalt. Llavors, les informacions a vegades que volem nosaltres transmetre, uh-huh, en els malalts ens són modulades per la família. Llavors, a vegades no saps ben bé si la informació ha arribat, no? Llavors, això és el que ens estem plantejant, això de que necessitaríem, pues, segurament, mm, en èpoques, uh-huh, o en dies concrets, pues, un servei més estricte.
Aquest suport,
no?
Exacte, per doncs, que arribi, correctament, exacte, tota la informació.
I clar, i per poder arribar, sí, pues, com una manera, a vegades, tu, l'equip de cures pal·liatives, uh-huh, ha de ser molt empàtic, no? No és de veure tu com voldries morir tu, sinó és com
la persona
vol clar, morir, no? I a vegades, a nivell cultural, pues, tenim nosaltres molt clar la nostra cultura, però hi ha cultures que l'amor es viu d'una altra manera, i això, pues, també nosaltres estem aprenent, no? I ens estem intentant formar una, uh-huh, mica,
adaptar, doncs, a aquests, sí, canvis.
Sí, sí.
Ara ho comentàveu, no?, que teniu aquests dos serveis a l'Albada i a domicili. Què és el que porten també cadascun d'aquests serveis i quins són els requisits per ser atès a casa?
Home, l'important, per ser atès a casa has de tenir un cuidador potent, no? Has de tenir cuidador. Si no tens un cuidador al domicili, no es pot atendre a casa. I també, pues, que moltes vegades comencen en el procés, no, d'inicial, que volen, que el pacient té molt clar que vol morir a casa, que a casa vol ser el seu domicili, però també, uh-huh, pot ser viure en una residència, no? És on,
sí, clar,
la persona viu.
És veritat, on viu. Sí,
on,
sí,
viu, no? I on és ell vol ser atès, no? Si a vegades el cuidador, no, perquè el control, uh-huh, dels símptomes no se'n veuen capaç, pues, ha de fer un ingrés, un impàs a la unitat, després retornar al domicili amb l'equip de PADES, i després, pues, a lo millor perquè els símptomes no es poden controlar ha d'ingressar, sí, pues, ingressa. El problema, la principal, és tenir un bon cuidador, uh-huh, o un cuidador, i que els símptomes es puguin assumir en el domicili.
Clar, ara penso en la pandèmia, aquesta atenció domiciliària, no, va guanyar pes, no, en tots
en
els
la
àmbits.
Pandèmia, el que ens hem trobat és que hi ha hagut molts pacients,
sí,
que no han volgut ingressar a l'hospital.
Per això, per
perquè
això ho deia.
perquè evidentment en l'hospital teníem una limitació de visites i això ha fet que molts malalts i famílies optessin per reforçar-se i quedar-se a casa, d'acord? Però sí que és veritat, com diu l'Anna, que per estar a casa, que és una cosa bastant habitual, que és una oferta molt habitual que fem nosaltres de que el pacient es pugui quedar a casa, sí que és veritat que el que necessitem és són cuidadors. Llavors, si això és així, l'equip de PADES, juntament amb l'equip de referent de primària d'aquest pacient, continua sent el principal motor que fa el control i el seguiment d'aquest pacient. Són malalts que hem d'entendre que moltes vegades entren per la porta de la consulta externa, posteriorment, quan deies abans si els criteris de PADES, doncs els criteris de PADES serien pacients que es deterioren funcionalment o físicament i que els hi és inviable venir a la consulta externa, o pacients que per el fet de tenir barreres, moltes barreres arquitectòniques a casa costa que vinguin, no? I un exemple seria una malaltia pulmonar avançada, doncs que viu en un quart pis sense ascensor i que porta oxigen domiciliari. Aquest tipus de pacient és el PADES que els va veure a casa, per exemple.
Amb aquesta opció, la de l'atenció domiciliària, no sé si va guanyar en pes, si doncs ha vingut per quedar-se, si cada cop també més famílies opten i més persones per aquest servei.
Home, esperem que hagi vingut per quedar-se. La veritat és que nosaltres, que ja fa un any que ara hem ampliat l'horari d'atenció dels equips de PADES a domicili, la veritat és que en aquest últim any pensem que hem guanyat adeptes, per dir-ho d'alguna manera, que ens ha permès també controlar millor els pacients amb un horari molt més incrementat del que fins ara, fins fa un any teníem, i que això ha suposat un gran canvi, pensem nosaltres, sobretot per les famílies i pels pacients, perquè bueno, les crisis de descontrol de símptomes no, o altres descontrols no tenen horari, també passen a la tarda. Llavors aquesta situació que ells puguin tenir un telèfon de contacte directe amb aquests equips i que el mateix equip, el que està de guàrdia, el puguin anar a valorar o inclús només resoldre un tema per telèfon, assegurant igual una visita l'endemà, això ha promocionat que els pacients estiguin molt més tranquils i les famílies també. Vull dir que esperem que això ens hagi vingut i es quedi i que sigui així.
El febrer del 2021 vau ampliar també els horaris, no?, d'atenció domiciliària. Ara són de 8 a 8 tots els dies de l'any. I amb més d'un any i mig en marxa de la decisió, suposo que s'ha notat, no?, aquest impacte també.
L'impacte s'ha notat perquè, ja et dic, el fet de que això doni una més seguretat a les famílies, perquè les famílies quan i el pacient, la primera vegada que els veus, el primer que et pregunten és què passarà si tenen un problema a la tarda o a la nit.
Llavors, clar, els angoixa.
Això els angoixa molt. Llavors, quan estan en una situació de que no es poden o que és més complicat el fet de moure's de casa, llavors això encara els angoixa més. Llavors, tenir això, aquest nucli o aquest vincle amb l'hospital o amb l'equip de primària, que ells també estan amb horari, diguéssim, d'urgències, no? Però tenir una manera de contactar...
Clar, algú a l'altra banda, per respondre, no? Tots els neguits, tots els imprevistos que poden... que puguin anar sorgint.
I saber que, per exemple, està vinculat a aquest equip de PADES, si hi ha algun descontrol i ha d'ingressar i no passar per al servei d'urgències, això també dona molta tranquil·litat de dir, pues, mira, tenim qualsevol problema, truquem i podem ingressar directament. No? Això dona tranquil·litat i disminueix
la serenor i la pau que es necessita en un moment tan complicat, tan difícil.
Exacte.
Arribeu a tots els pacients de l'àrea de referència o només a Sabadell?
No, de l'àrea de referència.
No?
Tenim una àrea de referència aproximada de 430.000 habitants. Arribem de nord a sud, des de Sant Llorenç Savall fins a Montcada i Reixac, que això és una superfície molt gran, no? Llavors tenim tres equips de PADES, però nosaltres ens hem repartit aquesta zona en quatre zones per poder arribar millor a tot arreu.
Perquè, clar, quants pacients heu atès a l'atenció domiciliària, per exemple, aquest any? Teniu xifres?
Aproximades. Uns 1.000 i alguna
cosa. Sí. Clar, és una xifra important. Els pacients oncològics són la majoria?
És un 80%.
80%.
Continua havent-hi una predominància de pacient oncològic sobre del no oncològic. També val a dir que potser és que també l'atenció primària porta molt més aquesta càrrega del pacient fràgil o no oncològic. De manera habitual la duia i ara continua portant-la ell.
Creieu que hauria de créixer encara més aquesta atenció domiciliària?
Sí, perquè bueno, no només l'atenció domiciliària, sinó l'atenció paliativa, no? Perquè una de les coses importants és poder detectar precoçment les necessitats paliatives, no? Que no es deixem pacients que presentin aquestes necessitats i no poder atendre-les adequadament, no? Perquè sí que és important detectar de manera precoç aquestes necessitats, doncs, per poder anar planificant aquest final, no? I aleshores al final pues, és molt millor, que hi ha pacients que a vegades en el servei d'urgències arriben i ens i hem d'anar a atendre'ls a aquests serveis d'urgències, que nosaltres, el nostre equip, l'equip d'UFIS, no? Que és l'equip de l'hospital que dona suport des de cures paliatives a l'hospital d'aguts, no? Atén a urgències i atén a l'hospital, no? Però l'important és detectar de manera precoç aquests pacients que es poden beneficiar d'aquestes cures paliatives.
Clar, d'aquest servei.
Sí.
Anem acabant, però què us aporta aquesta feina a cadascuna de vosaltres?
A veure, és una sensació... no sé si dir satisfacció, el fet de poder atendre pacients que estan amb unes dificultats importants, amb unes necessitats de suport que moltes vegades, no sols pel tema del tractament de símptomes, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que necessita un tractament de símptomes, però moltes vegades, com deies tu abans, el fet de poder parlar i connectar amb ells i parlar una estona amb ells et dona molta... t'omple molt. Llavors, tens una satisfacció amb el sentit de que pots acompanyar aquesta gent fins al final. I això... et quedes com en una situació de que has pogut fer per ells el millor que en aquell moment i per la situació que tenia podies fer.
Que és una feina molt necessària en el teu cas. També.
Bueno, jo com a infermera pues, és com arribar a l'essència de la cura, no? Vull dir, és poder acompanyar en tot el procés a la persona, des veure la persona com un tot, no? I arribar a l'essència del cuidar, no? Que és la base de tota la infermeria, no? El cuidar. I és molt gratificant i la veritat és que a vegades en casos que dius, ostres, avui hem començat amb mal peu amb aquest pacient, sempre se'n van amb un agraïment molt gran i sempre tens una... és que és...
Una satisfacció no?
Molt
de veure
gran.
Realment sí. Doncs, com qualsevol... la vostra feina, com aquest acompanyament, no? Els ajuda doncs, a alleugerir aquest dolor, no? També. Per acabar, no sé si teniu algun consell per morir bé. Hauríem de començar per acceptar, no? Que arribarà algun dia, no?
Bueno, que cadascú ha de morir com vol morir, no? O sigui, nosaltres no podem donar consells d'això, no? Cada persona viu com vol viure i s'ha de morir com has viscut, no? Vull dir que això cadascú és de manera individual, no?
Bueno, l'acceptació del procés d'empitjorament i mort és una cosa molt personal de cadascú, eh?
I tant.
Nosaltres... podem ajudar, però no podem canviar la situació. Llavors, és un treball molt personal de cada persona. Sí que és veritat que cada vegada promocionem més el fet de que la gent hi pensi i que ens expliqui...
Jo crec que hem fet un salt, no?, en aquest sentit.
Com vol que l'ajudem, perquè això també ho podem preguntar, o de vegades ho preguntem, quan ho podem preguntar, ho preguntem bastant abans, i els preguntem, no?, com vols que t'ajudem? Al final, com voldràs que... a on voldràs estar, saps? Això... jo penso que és un treball que és continu, però sí que és veritat que cada vegada aquestes preguntes que abans costava tant de fer les podem fer abans, i això penso que és important també.
Sí, jo crec que per tant que l'entrevista doncs, és important posar en valor això, no? Que es parla més i també doncs, es donen més recursos a aquestes cures pal·liatives tan necessàries, i per sort doncs, cada cop parlem més de la mort, no? Que encara és un tabú, però jo crec que n'hem de parlar per viure també millor. Moltíssimes gràcies a totes dues i a tot l'equip. Que vagi molt bé.
Gràcies.
al matí de Ràdio Sabadell.